I ara, menja sa amb la Conxa Pisà. Bon dia, Conxa.
Bon dia, Bernat.
Què, t'ha agradat aquesta intro o no?
Sí, sí, m'ha encantat, molt graciosa.
El vídeo no. Escolta, és que aquí estem a tot, estem, en fi, no deixem res a la improvisació, absolutament res.
Molt bé.
Escolta una cosa, segona edició d'aquesta secció, doncs, de nutrició i dietètica amb una nutricionista i dietista molt xula, que estàs en parlant, ella és una Conxa Pisà. Avui mos parlaràs de microbiota i sistema immunològic.
Exactament, Bernat. Avui xerrarem de lo que és la microbiota i el sistema immunològic.
Microbiota? Quin nom més lleig. Sí. Escolta, què és la microbiota?
Bueno, la microbiota són un conjunt de microorganismes que nosaltres tenim en el nostre cos. Però trobam sobretot, bueno, les tenim a les mucoses, val? Les trobam en els pulmons, a la vejiga i sobretot en el sistema digestiu. El que és més important d'aquesta microbiota és la microbiota intestinal, perquè són més quantitat trobant de bactèries levadures que tenen molta relació amb el sistema immunològic. Val? És a dir, com es fan estar fortos, forts, com es fan tenir un sistema immunològic resistent frente a infecciones. Vale, passarem al castellà.
No, cap problema. Vale.
Y bueno, y que nos ayudan sobre todo a las digestiones y tienen una estrecha relación con el sistema nervioso central y las conductas. Esta microbiota está formada por microorganismos, tanto buenos como malos, y tienen la capacidad de comunicarse con las células defensivas de nuestro cuerpo, ¿vale? Para protegernos frente a estos organismos que causan las enfermedades. ¿Qué pasa? Que a veces hay desequilibrios de esta microbiota. Esos desequilibrios generan patologías que se conoce como disbiosis.
Una disbiosis, carai. Tinc una disbiosis, ui.
Sona malament.
Sona malament, ui.
Sí.
¿Qué es la disbiosis?
La disbiosis es cuando estos microorganismos malos están en más cantidad, entonces rompen la mucosa y los microorganismos pasan a los vasos sanguíneos, generando mayor riesgo de tener enfermedades.
Ah,
sona malament, eh?
Sí.
Per això l'hem de cuidar tant, aquesta microbiota. Vale?
Val, anem. Causes per què podem tenir això, la disbiosis aquesta?
Causes. Pues causes principales podrían ser por un consumo excesivo, por ejemplo, de medicamentos, por el consumo de tabaco o alcohol, por el consumo de azúcares o grasas. También algunos tóxicos como el aluminio o tóxicos que se encuentran en el medio ambiente.
Escolta, no mengem aluminio, no ens fotem un entrepà d'alumini.
Ja, però on trobem aluminio? Per exemple, en els desodorants. Entonces és important mirar els ingredients dels desodorants.
Què hem de comprar? Què hi que posa sin alcohol? O hem de mirar encara una miqueta més?
Sí, s'ha de mirar ingredients i a menys que tenen, i si no tenen alumini ja va bé. Lo més natural possible, un desodorant més natural.
Val.
Després també que causaria, sobretot l'estrès, que ara, per exemple, pues, tenim aquesta situació així tan complexa, com genera molt d'estrès, estrès que activa el cortisol i genera estrès crònic.
Ja. Escolta una cosa, abans has parlat de l'alcohol. Sí. A veure, entenc que és diferent veure una copeta d'un tempranillo per dinar que fotre tres gin tònics, no?
O sigui, ja.
No, pregunto. El dia.
És diferent perquè és alcohol. Sí.
Tu com a dietista i nutricionista, perquè n'hi ha alguns que són molt directes i molt contundents amb l'alcohol i diuen l'alcohol sempre fora, no va mica bé. Tu, quina és la teva opinió?
Bueno, com a nutricionista no recomano l'alcohol, val? No el recomano perquè saben que és un tòxic, és irritatiu, altera aquesta microbiota, per exemple, i no és saludable per al nostre cos. Ara bé, dins l'alcohol, pues, a més, se diria que aporta calories buides d'alcohol, ¿vale? És a dir, que té moltes calories amb pocs nutrients, ¿vale? Però dins l'alcohol, per exemple, pues, trobam la cervesa o el vi, ¿vale? Que sí que potser pues, tenen un poc més d'antioxidants en el cas del vi, ¿vale? I bueno, té un poc més de micronutrients. Y en las catas a cerveza, pues igual, de algunas vitaminas B. Pero bueno, como nutricionista de adicto, no se recomendaría el consumo de alcohol.
Val.
¿Vale? ¿Com és? Tornamos a disbiosi. Què causa aquesta disbiosi? O sigui, què causa aquesta alteració de la microbiota? A part dels medicaments, tabac, sucres i grasses, també la causa, per exemple, el sedentarisme, alteracions intestinals...
No, sí, això vol dir que són les 11. Que,
vale.
Sí, sí, cap problema. Alteracions intestinals. Sí. Això què vol dir? Que si anem a l'Índia i ens, en fi, i no deixem de menjar curri i xili...
Exacte. Pues alteraciones después de haber realizado algún viaje, que por ejemplo no estamos acostumbrados a esos microorganismos que ingerimos
y ja
son
sé,
patógenos.
Ja ho sé, quan érem petits, i m'anàvem de vacances, doncs cada estiu al poble o a la muntanya, i ens deien allò del canvi d'aigües, no?
Per exemple?
Que teníem, els primers dies teníem com una miqueta de diarrea perquè estàvem acostumats a l'aigua de la ciutat o de l'aigua d'un poble i ens anàvem a un altre poble amb un altre tipus de tractament d'aigua o tal, i la panxa els primers dies anava i deia, no, és el canvi d'aigües, és això, no?
Exacte, podria ser un exemple.
Has vist que espavilat que soc? Molt bé.
Vale, entonces, com diagnosticam, per exemple, els dietistes o els metges que se troba pues, que hi ha aquestes alteracions de la microbiota? Perquè les persones el que genera com a primer trastorn seria digestiones pesades, distensión abdominal e hinchazón, también se generarían diarreas,
escolta, cursando con... Escolta, això, perdona, que t'interrompi, és que així, doncs, sí. Anem... així, doncs, l'oient, doncs, en fi, sap més. Això de distensió sí. abdominal o hinchazón és, és quan diem allò de... tinc gasos a la panxa, tinc tinc gasos, és això o no?
No, no és el mateix. Tenir gases, una persona que per exemple, menja molta fibra, val? És normal, perquè a través dels fructooligosacàrides, és a dir, un component de la fibra, és normal tenir aquests gases. Lo dolent seria guardar-los.
Guardar-los, sí, han de sortir. I,
exacte.
I escolta una cosa, i sóc una mica escatològic jo, però en fi, m'agrada anar al fons de la qüestió. Sí. Els gasos... dius, lo dolent seria guardar-los, i han de sortir, no?, en forma, sí. doncs, de ventositat, de pet, sí. de llufa, sí. o en forma, doncs, de femta, no?, de posió, de defecació. Sí. Escolta, jo volia saber, tema olors, ens indiquen alguna cosa?
Sí, els olors els indiquen bastant, perquè, per exemple, si tenim un consum molt alt de sucres, se generaria una flora fermentativa, o, per exemple, un consum molt alt de carns, sobretot carnes rojas, se generaria també una flora putrefactiva. Doncs és molt determinant l'olor dels gasos, d'acord? Recomanable... Sí?
No, digues.
No és recomanable que facin pues, un olor excessivament dolenta. Per exemple, si no anem bé al bany i tenim més estrenyiment, pues, pot ser que se generin aquest tipus de gasos pues, més putrefactius.
Però de vegades la fibra, si menges molta fibra, també fa una olor poderosa, eh?
Sí, si són, per exemple, fibra que prové de ses llegums, igual sí. Però no sol... o sigui, que no sigui constant en el temps.
Perfecte.
Vale?
Vinga, va, diarrea o estrenyiment, havies dit.
Sí, diarrea o estreñimiento también serían los primeros trastornos de esta disbiosis, también problemas en la piel o intolerancias alimentarias. Entonces, es muy importante evitar el consumo de estas situaciones que hemos dicho anteriormente
sí.
y sobre todo diagnosticar estos primeros trastornos,
vale,
porque después se pueden generar otros trastornos más graves.
Claro, intolerància alimentària et refereixes a un principi, no sé, d'al·lèrgia al gluten, no? O alguna cosa així,
per
o no?
Exemple. Sí, per exemple, una malaltia immune, per exemple, podria ser pues, una celiaquia o una intolerància a la lactosa, per exemple.
Molt bé, molt bé.
Val? Que després poden derivar en trastorns més
greus,
com
clar,
són
clar.
Una malaltia de Crohn o una colitis ulcerosa, val?
Val.
Entonces,
com ho podem millorar, això?
Sí, com ho podem millorar? Ho podem millorar amb el consum, per exemple, de prebiòtics i probiòtics. És a dir, probiòtics, que són gèrmenes que nosaltres tenim igual, serien, per exemple, el consum de iogurt, el consum de kèfir...
Ui, el kèfir ara està visquent una època d'or, eh, el kèfir. Tu què t'agrada més, el de vaca, el d'ovella o el de cabra?
Bueno, indiferent, tots m'agraden.
A mi, jo és que en tinc un de preferit, a mi el que m'agrada més és el de cabra.
A mi
el de cabra, tot i que el d'ovella diu que té més material, té més gènere, el de cabra m'encanta a mi.
Bueno, el sabor és un poquet més diferent. Lo important també seria intentar trobar, per exemple, una llet, que la llet amb la que el kefir fermenta, que sigui una llet bona, de qualitat.
Molt bé.
Més cosetes. Els prebiòtics. Què són els prebiòtics?
Ara hem parlat de probiòtics.
Probiòtics.
I ara prebiòtics. Va.
Prebiòtics, sí. Els prebiòtics són fibres de les que s'alimenten els probiòtics, com són, per exemple, el ajo, el puerro, la miel, les alcachofas o els espàrragos. ¿Vale? Com se puede mejorar també esta microbiota? Con la actividad física, gestionando el estrés, por ejemplo, pues realizando esta actividad física o realizando terapias de meditación, técnicas de relajación, etcétera, y con la alimentación consumiendo más fibra. ¿De acuerdo? Se ha visto que, por ejemplo, los españoles no consumimos la fibra que deberíamos. Entonces,
ya, ya.
¿De dónde obtenemos esta fibra? La obtenemos, por ejemplo, de frutas y de verduras, y también de productos integrales no refinados. ¿Vale? El consumo, por ejemplo, de fruta serían 3 raciones al día y de verduras, pues 2, una en la comida y una en la cena.
Allò que diuen 5 al dia, no? 5 cops al dia.
5 al dia,
exacto. Molt bé.
Y después productos integrales no refinados, por ejemplo, siempre elegir mejor una pasta integral o un arroz integral.
Ah, això és fàcil, o sigui, són recomanacions, són directrius que no són tan difícils de seguir, no?
Exacte, no ho són.
Escolta una cosa, jo, a mi quan era petit, jo patia molt de la panxa, des de ben petit, des dels mesos, i després, i de fet un dels meus fills, en tinc diversos, ho va heretar, però jo el que et volia dir és que a mi, quan ja començava a recuperar, bueno, sempre anava a base d'arròs, arròs amb molt de líquid, no? Arròs amb aquós, no? I quan començava a recuperar, em donaven codonyat, em donaven membrillo. Perquè diuen que em deien, o hi ha la creença que el codonyat, el lligat doncs, una miqueta de suc de llimona i sucre, ajuda molt a regenerar la flora intestinal també. És un altre que... L'únic que té, clar, té molt de sucre.
Exacte, té molt de sucre, però sí que ajudaria a regenerar aquesta flora intestinal. Ara bé, hem d'analitzar, per exemple, el teu cas, en concret, Bernat, tu, per exemple, vas néixer... De forma natural o per cesària?
No, de forma natural. Jo venia del revés. Venia del,
vale.
8, sí, venia del revés i en 8 mesos i poc el metge, en fi, va posar la mà dins i em va girar. La meva mare diu que, en fi, que va maleir-ho tot. Però jo vaig néixer, en fi, no van obrir ma mare, no.
Vale, per què te demana això? Perquè la nostra microbiota nosaltres l'adquirim des del primer moment que naixem, val? Entonces, l'adquirim a través dels microorganismes que estan a la vagina de la nostra mare,
yeah.
Val? I si mos operen per cesària, no haurem tingut això, val?
Yeah.
Després l'anem adquirint a través de la lactància materna.
Això,
val?
Jo vaig tenir problemes amb això.
Exacte, per això te demano això, perquè si hi ha problemes, per exemple, el sistema immunològic de la teva mare, pues, és un poquet així, a lo millor delicat o el que sigui, això passava a la lactància materna i això podria generar alteracions a la teva microbiota.
Totes les meves germanes van fer lactància materna, menys jo, que em vaig fer molt poca, i sé que és per això que no he arribat a ser president dels Estats Units, perquè no vaig fer lactància materna. Però, en fi, val. I, o sigui, ja hem sabut com els probiòtics, no?, mos entren, doncs, o la flora intestinal, en aquest cas, entra a formar part de naltros, no?
Exacte, des de petits l'anem desenvolupant, cada un té la seva microbiota, val? I des de petits, des de que naixem, pues, l'anem desenvolupant. Després, si tenim lactància materna, pues, desenvolupem d'una forma, i si tenim dieta artificial, pues, d'una altra forma. I després, a través de lo que de lo que m'anem alimentant o a través de hàbits d'estil de vida que anem tenint.
Escolta, Conxa, i això sí. Que, per exemple, que te'n vas de viatge, jo què sé, a l'Àfrica o no cal anar a l'Àfrica, en un país i tens una d'aquestes, en fi, diarrees fortes i tal, allò que et diuen que beguis Aquarius i tal, està relacionat amb això o no?
Bueno, podria estar relacionat perquè sí que rehidrata, val? Però, per exemple, bueno, seria una fórmula, si no tenim res a mà. Val? Si tenim, per exemple, altres líquids que siguin substitutius de Aquarius, que siguin hidratants, isotònics, val? Seria també una altra solució un poc més natural.
I també les, i les farmàcies també venen potets de probiòtics.
De probiòtics.
També, en fi, es pot combinar, no? Sempre intentar millor el natural, no? Per descomptat. Mm-hmm. Però, home, si tens una emergència que tens que fas la femta aquosa, que tens allò tot l'estómac desfet, home, doncs potser algun remei d'urgència es pot fer, no?
Claro. Bueno, amb els medicaments, per exemple, si hem de recórrer a la farmàcia, com han dit que aquests medicaments alteren la microbiota, si són de consum excessiu, però si són en moments puntuals, perquè tenim una cosa així puntual, com una indigestió o alguna patologia, òbviament s'hi podrien recórrer en aquests medicaments de consum de farmàcia.
Molt bé. Va? Escolta, quins aliments hem d'evitar ja, per acabar, perquè això no ens passi?
Quins aliments hem d'evitar? Sobretot, azúcares sencillos, ¿vale? Que són els que generarien esta flora fermentativa. Sabem que l'azúcar se convierte en alcohol, esto pasa al hígado y hace que se forme pues, un hígado más graso. Después, comer mucha proteína. Si comemos mucha proteína, sobre todo de la carne, de las carnes más grasas a diario, generaría también una flora putrefactiva. Entonces eso alimentaría a los microorganismos malos que se encuentran en esta flora intestinal. Val.
Escolta, Conxa, la mel bona, la mel aquesta que comprem, que ens gastem els duros, mel feta, per exemple, a Formentera, sí. És azúcar sencillo?
Es azúcar, se considera azúcar, lo que pasa es que también tiene micronutrientes, ¿vale? Entonces es buena para de consumo de una forma pues más ocasional, ¿vale?
I si jo sóc llaminer, jo sóc golós. A mi, jo cada dia necessito una miqueta de sucre. Com ho haig de fer?
Pren sucre cada dia?
Una miqueta, sí, sobretot per despertar-me.
El cafè.
Ens llevem d'hora. No, el cafè no, el cafè el prenc sense sucre. M'agrada sense sucre el cafè. Però sí que menjo una torrada i m'hi haig de posar alguna cosa, o dues torrades, i m'hi haig de posar alguna cosa que tingui una miqueta de sucre. Jo normalment m'hi poso, sóc una mica friqui, oli bo, i una miqueta de mel bona. És que si no començo una miqueta de sucre, el dia va malament. Llavors, després, el rest del dia, puc estar sense, Tot i que hi ha èpoques que vaig a saco i em foto gelat, ben dinat, ben sopat... En fi, intento evitar-ho, eh? Però jo sóc llaminer. Com ho hem de fer amb el sucre? Quin sucre bo, a part del de les fruites?
Vale. Per exemple, una bona opció en lloc de prendre sucre blanc, seria, per exemple, recorrir en els aliments que són dolços. Per exemple, si és vera casamel, seria un sucre senzill, val? Però sí que té nutrients, d'acord? Entonces, recorrir, per exemple, a fer lo millor, si ens agraden moltes postres, pues a fer postres dolços, per exemple, pues d'avena o amb dàtiles o amb plàtan, que sempre és una bona opció, d'acord? Intentar, per exemple, si ens agraden aquest gust dolç després de les dinades, pues recorrir, per exemple, a xocolata, però potser fer una onça de xocolata negra, val? Substituir aquests aliments que siguin més nutritius i més naturals, no tant com el sucre, que saben que pues, mos generaria aquesta inflamació de les mucoses.
Molt bé, escolta, ja per acabar, algun altre aliment per evitar algun...
Sí, sobretot evitar també grasses saturades.
Ui, això que tant els agrada als nens, no? Les galetes aquestes que tenen...
Sí,
que tenen allò que, no sé, tenen criptonita, bueno, no?
Sí, sobretot tenen molt de sucres i algunes pues, duen olis dolents o mantequilles, d'acord? Que són pues, aquestes grasses saturades que, òbviament, aporten grasa en general, energia i vitamines liposolubles, que són aquestes que no mos favoreixen a nivell...
Molta caloria dolenta, no?
Sí. Exacte. Molt bé. Exacte. I que són les grasses saturades també, pues mantequilla, carne de cerdo, manteca de cerdo, val?
Val. I algun més, aliments processats, tot el que són el xòpet?
aliments processats, claro, allà és important, per exemple, quan anem a fer la nostra compra, triar aliments el més natural possible, d'acord? No és que no siguin aquests aliments processats que tenen un alt contingut en sucre, en sal i en grasses saturades, és a dir, que alterarien aquesta microbiota. I sobretot en alerta amb el consum excessiu també de medicaments, d'acord?
Moltíssimes gràcies, Conxa. Avui hem conegut una miqueta més el que és la microbiota i ho hem fet de la mà d'Anna Conxa Pisar. Busqueu-la amb aquest, amb la seva iniciativa Alimenta la Vida. La trobareu a Instagram, al Facebook i també doncs, la podeu trobar a Sant Ferran perquè us faci un bon pla doncs, dietètic i nutricionista. En sap tant com sembla, o sigui, us asseguro. Escolta, Conxa, quin és el teu número de telèfon perquè et puguin cridar?
Sí, el meu número de telèfon és 664
sí?
449276.
Doncs ja ho sabeu, la Conxa Pisar us pot ajudar per qualsevol cosa relacionada amb la nutrició. Gràcies i bon dia.
Gràcies, Bernat. Salut. Bon dia.